L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Benvinguts a l'informatiu diari d'aquest dimarts 17 d'octubre que obrim destacant les concentracions que s'han convocat a la Conca de Barberà contra l'empresonament de Sánchez i Cuixart per aquest matí a les 12 davant dels ajuntaments dels municipis de la Conca de Barberà i també aquesta aturada davant dels centres de treball. Ara hi entrarem per explicar-los per què s'ha convocat aquesta concentració i quin seguiment en tindrà, però també els expliquem a hores d'ara que l'Assemblea Nacional de la Conca de Barberà ofereix autocars per reclamar a Barcelona l'alliberament també de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, aquests dos líders de les entitats sobiranistes de Catalunya que han passat la nit ja a la presó del Soto del Real i que les reaccions ja s'estan reproduint a Catalunya per demanar l'alliberament d'aquests dos líders d'entitats catalanes. Parlarem d'altres notícies també, com per exemple l'augment de la taxa d'escombraries que ha fet el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que ha aprovat aquest mes d'octubre. En parlarem per explicar-los avui els motius pels quals ha crescut aquesta taxa d'escombraries. Ha augmentat prop del 7%. I avui també coneixerem alguna cosa més d'aquestes troballes que s'han fet a les muntanyes de Prades, perquè, de fet, aquest dilluns ja els destacàvem que s'han trobat, per exemple, monedes romanes del segle II abans de Crist a les muntanyes de Prades, també en uns jaciments romans a l'Espluga de Francolí, i avui en parlarem amb un dels directors d'aquesta investigació. Aquests són, doncs, continguts del dimarts 17 d'octubre. Comencem així l'informatiu diari. Consistoris de la Conca de Barberà en la línia de tot Catalunya han programat concentracions de protesta per aquest dimarts a les 12 del migdia davant dels ajuntaments en contra de la decisió de l'Audiència Nacional de presó sense fiança per Jordi Cuixart i Jordi Sánchez acusats d'un delicte de sedició. La crida, que també es fa des d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana, convoca una aturada de protesta davant dels llocs de treball o davant dels ajuntaments, com per exemple Montblanc i l'Espluga són ja dos dels municipis que han confirmat aquesta mobilització davant de les portes del consistori a les 12 del migdia. També s'hi han afegit en la darrera hora municipis com Pira. De fet, a la capital de la Conca, ja aquest dilluns a la nit, regidors del consistori van penjar-hi una pancarta al balcó de la Casa de la Vila amb la frase «Llibertat, presos polítics». D'aquesta manera, el consistori montblanquí va voler donar suport als líders d'Òmnium i de l'Assemblea Nacional Catalana després que es fes pública la sentència de la jutgessa de l'Audiència Nacional. A aquesta reivindicació també s'hi han sumat altres reaccions, com per exemple la de l'Ajuntament de Senan, que a les xarxes socials ha publicat un missatge a Facebook on es condemna fermament, es diu, les últimes detencions efectuades per l'Estat espanyol. En resposta a l'empresonament de Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, i de Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana, també s'ha convocat una manifestació unitària a Barcelona aquest vespre. Des d'Òmnium i des de l'Assemblea Nacional Catalana s'han cancel·lat les concentracions davant de les delegacions del govern espanyol previstes per aquesta tarda per substituir-ho així per una mobilització unitària a la capital catalana a les 8 del vespre des de Passeig de Gràcia, a la Diagonal, i també fins a la plaça Francesc Macià. La convocatòria anima els assistents a portar-hi espelmes, però, com dèiem, ja hi havia una altra concentració programada, com per exemple a la plaça Imperial Tàrraco, davant de la subdelegació del govern, a les 7 de la tarda. En aquest punt, el Comitè en Defensa del Referèndum de Tarragona manté oberta aquesta convocatòria per avui, a les 7 del vespre, a la subdelegació del govern, davant de totes les subdelegacions del govern, i avui els concretem aquesta, a la plaça Imperial Tàrraco, a Tarragona. Però, com dèiem, això suposa o està enllaçat o d'altra banda d'aquesta mobilització unitària que des d'Òmnium i l'ANC s'està impulsant a Barcelona. Per tant, a hores d'ara es mantenen obertes aquestes dues convocatòries. Veurem si definitivament el Comitè en Defensa del Referèndum de Tarragona anuncia que es desconvoca aquesta concentració per les 7 de la tarda a la plaça Imperial Tàrraco, o si des d'altra banda, des d'Òmnium Cultural i de l'ANC, reconeixen també aquestes mobilitzacions davant de les subdelegacions del govern espanyol a Catalunya. Els parlem d'aquestes mobilitzacions perquè, de fet, des de l'Assemblea Nacional de la Conca de Barberà ja s'han ofert autocars per assistir en aquesta mobilització a Barcelona aquest vespre per reclamar així l'alliberament de Sánchez i Cuixart. Aquestes concentracions programades per al vespre a Barcelona com a reacció de l'empresonament dels presidents d'Òmnium i de la ANC, doncs també s'hi podrà assistir des de la Conca de Barberà. Els autocars sortiran des de l'Espluga a 4:45 de la tarda, concretament a la plaça Montserrat Canals, mentre que a Montblanc sortiran des de l'avinguda Manel Ribé a 5:00 de la tarda. El preu per persona és de 10 euros. Podem trobar tota aquesta informació ampliada a esplugafmradio.cat. Aquest dimarts també els expliquem que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha aprovat aquest octubre un increment de mitjana del 7% de la taxa d'escombraries. L'actualització es tradueix en percentatges diferents entre municipis que, en el cas de l'Espluga, és del 6,52%. La pujada d'aquesta taxa es deu a l'augment de les penalitzacions que fa l'Agència Catalana de Residus per la quantitat d'escombraries que es dipositen al contenidor de rebuig. D'aquesta manera, el Consell Comarcal paga ara 30 euros per tona de rebuig, mentre que fins ara en pagava 19, el que suposa un increment del 58%. Aquesta política s'efectua per potenciar així la recollida selectiva de residus, és a dir, com més malament es fa aquesta recollida, més alts són els costos pels consells comarcals. Així ho ha explicat a l'Espluga FM Ràdio el conseller comarcal de Medi Ambient, Josep Amill.
Pagar no agrada a ningú. El que passa que, esclar, l'Agència de Residus el que fa és pujar, representa el que tires al vas, que és el que no selecciones, i això, esclar, això va en detriment, doncs, de que s'augmenti la taxa perquè no ho fas prou ben fet. Ella el que voldria és arribar a un hipotètic residu zero perquè tot se reciclés.
I si d'una banda es penalitza la quantitat d'escombraries que es dipositen al contenidor del rebuig, d'altra banda, per la selecció correcta dels residus, l'agència paga un cànon al Consell, fet que podria decantar positivament la balança de despeses del servei d'escombraries si aquesta recollida de la Conca de Barberà fos més positiva. Per aquest motiu, el conseller comarcal de Medi Ambient, Josep Amill, insta la població a fer correctament la selecció i disminueixi la quantitat de residus que es llencen al contenidor de rebuig, perquè així el Consell tindria uns ingressos addicionals.
És mirar de minimitzar tots els residus que siguin valoritzables, perquè això comporta, doncs, que el Consell tingui uns ingressos addicionals per fer la recollida selectiva ben feta i no et penalitzi tant el que portes al vas, que és el que l'agència penalitza, perquè no vol doncs, que es tiri massa coses al vas, sinó que se seleccioni i tot vagi al seu lloc i es pugui reciclar tots els envasos i les ampolles i tot el que sigui doncs, reciclable.
Tot i l'increment de la taxa d'escombraries, la Conca de Barberà és una de les 5 comarques de Catalunya que millor recicla els seus residus. El conseller comarcal de Medi Ambient ha explicat a l'Espluga FM Ràdio que la Conca recicla un 50% dels seus residus, un percentatge que l'Agència Catalana de Residus ha fixat pel 2020. Josep Amill, doncs, destaca els bons registres de la Conca, però explica que pel 2020 la voluntat és millorar-los.
Estem entre les 5 primeres, estem al 50% de residus, en reciclables, que és el que demana l'agència pel 2020. Nosaltres en aquest moment ja estem, però la Conca té la voluntat de el 2020 si poguéssim arribar al 60% amb residus reciclables. Doncs.
Bé, el conseller de Medi Ambient de la Conca, d'altra banda, també ha explicat que el Consell Comarcal està fent un estudi de la recollida porta a porta i quines conseqüències tindria aquest canvi de model de recollida dels residus. Josep Amill constata la sensació de consens que tindria aquesta aplicació d'aquest nou mètode de recollida a la comarca. Considera, doncs, que podria ser un bon mecanisme, però que hauria de venir acompanyat de sancions pels qui no ho facin bé o de bonificacions pels qui sí que facin correctament la recollida perquè així aquesta mesura pugui ser efectiva.
Perquè se'ns acaba el contracte que tenim ara de residus, el Consell està fent un estudi del porta a porta i quines conseqüències podria tindre amb una empresa especialitzada, i quan tinguem l'estudi llavors ens decidirem segurament pel porta a porta, però com que hi ha diverses variants, a veure de quina manera ho fem, si ho fem a tot arreu, si només ho fem als pobles més grans, perquè els petits, com hem dit, ja fan una bona recollida selectiva, i llavors, doncs, però l'ambient del Consell dels pobles és anar al porta a porta, que sembla que sigui la recollida que es fa més ben feta, però esclar, això porta problemes, perquè hi ha d'haver inspecció, hi ha d'haver sancions, hi ha d'haver una sèrie de coses, perquè si es fa, s'ha de fer ben fet.
Bé, veurem si es fa efectiu aquest model, el porta a porta. En qualsevol cas, avui els hem parlat d'aquesta pujada de la taxa d'escombraries a la Conca de Barberà de prop del 7%, a l'Espluga del 6,52%. De tot plegat, en parlem avui a esplugafmradio.cat. Continuem amb d'altres notícies, perquè aquest inici de setmana el començàvem amb una notícia, si més no curiosa, de les troballes que s'han fet aquest setembre a les muntanyes de Prades, en què, per exemple, s'han trobat unes monedes romanes del segle II abans de Crist en diversos jaciments a les muntanyes de Prades i també a l'Espluga de Francolí. Aquestes troballes les han fet l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Universitat de Barcelona, i destaca, segons els arqueòlegs, perquè certifica que les muntanyes de Prades en l'època romana van estar més habitades del que sembla. Les prospeccions fetes aquest setembre han estat la continuació d'unes tasques que van començar fa 2 anys. El projecte està centrat en termes d'arqueologia militar i busca testimonis de conflictes militars ocorreguts durant l'època romana. D'aquesta segona campanya de prospeccions que s'han desenvolupat en diversos punts de la Conca de Barberà i de l'Alt Camp, en destaca un petit jaciment romà que possiblement hauria estat un punt de guaita estratègic situat a les muntanyes de Prades a més de 1.000 metres d'altitud. En aquest espai s'hi han localitzat monedes dels segles, com dèiem, 2 i 1 abans de Crist i també dels segles 4 i 5è després de Crist, que indicarien així que aquest espai hauria estat ocupat en moments diferenciats. Pels voltants de Prades també s'han localitzat monedes romanes i 2 anells de bronze, mentre que a l'Espluga s'ha estat treballant en 2 jaciments, que possiblement hauria estat un campament militar i l'altre un punt de guaita, en què també s'han trobat altres peces romanes, com per exemple una fíbula romana contemporània de les Vales de Fona, recuperades ja fa 2 anys en el mateix punt. D'aquestes troballes avui n'hem volgut saber alguna cosa més perquè els explicàvem aquesta notícia, però segurament com nosaltres també tindran interès vostès en conèixer la importància d'aquesta troballa, si és o no significativa i què suposa per l'estudi de l'època romana al territori. Per tant, avui hem volgut parlar-ne amb un dels directors d'aquest estudi de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i de la Universitat de Barcelona.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Aquest dilluns parlàvem de les troballes que s'havien localitzat en les muntanyes de Prades, per exemple, d'aquestes monedes romanes dels segles 2 i 1 abans de Crist. I avui, de fet, en volem parlar també amb el Jordi López, que és un dels directors d'aquest estudi de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Expliquem-ho, perquè de fet d'entrada el que veiem és que aquestes troballes són a les muntanyes de Prades, que de fet ja ve en una segona campanya, el 2016 ja n'hi havien hagut en aquests espais, però aquesta notícia per què és realment important?
Bé, és important perquè en certa forma certifica una cosa que ja sospitàvem i que de fet ja se sabia, i és que la alta muntanya nostra, diguem, no?, estava més habitada del que semblava en temps dels romans. I això doncs ho veiem a través d'aquests testimonis arqueològics que van apareixent. Nosaltres, a veure, aquestes prospeccions que estem fent estan emmarcades en un projecte molt més ampli, que està centrat en temes d'arqueologia militar. Per tant, el que estem buscant no és tant poblament d'època romana en aquesta zona com testimonis de conflictes militars haguts en època romana. Camps de batalla, torres de guaita, campaments romans, etc.
Clar, del que dius llavors, aquest espai, aquest petit jaciment romà a les muntanyes de Prades, possiblement es tractaria d'un punt de guaita estratègic, oi?
Sí, a veure, de fet, aquest projecte, com comentava, és molt més ampli i, de fet, hem estat treballant a tot el sud de Catalunya. Eh? Vull dir, hem estat a la província de Lleida, hem estat a la zona de Tortosa, al Camp de Tarragona i la zona aquesta de les muntanyes de Prades, que és el que us interessa més, diguem, en aquest... pel lloc on sou, no? Aquí hem treballat amb diversos jaciments. Hem treballat amb un jaciment que està en el terme de Rebolí, hem treballat a Prades i hem treballat a l'Espluga de Francolí. Aleshores, en aquests tres punts són llocs una mica diferents uns dels altres. Per exemple, en aquest punt proper a Rebolí és segurament una zona de guaita. A la zona de Prades és un punt d'un conflicte, un punt de batalla d'època romana, i després a l'Espluga hem trobat dos jaciments, un d'ells sembla un campament militar i l'altre un punt de guaita on possiblement també hi va haver un petit conflicte en una d'aquestes guerres civils d'època romana.
Clar, aquest estudi també ha posat a l'ull diverses troballes. D'una banda, aquesta és de l'època romana, però d'altra banda també de la Guerra Civil. Pel que fa a les més antigues, és habitual trobar elements o peces d'aquesta època?
No, la veritat és que dins de les terres catalanes l'estudi de l'arqueologia militar està encara en els seus començaments. És un tema bastant nou que fa pocs anys que ha començat a funcionar, no? I si bé és cert que hi ha estructures militars conegudes de tota la vida, com les muralles de Tarragona, no? O les muralles d'Empúries, etc. Nosaltres anem més a buscar testimonis de fets puntuals i que a més costa molt detectar arqueològicament, no? Com per exemple un camp de batalla, no? Que és molt difícil localitzar-lo a simple vista, no? Aleshores treballem molt amb detectors de metalls, perquè precisament aquestes tropes en moviment difícilment portaven i perdien ceràmica, que és el que trobem normalment en els jaciments arqueològics habituals, no? I el que acostumen a perdre són restes de tipus metàl·lic, que a simple vista són molt difícils de veure, però que en canvi amb els detectors de metalls en podem trobar, com per exemple puntes de fletxa, bales de fona, monedes, etc. I és el que estem trobant, doncs, en aquests llocs.
Clar, també el jaciment de l'Espluga, un dels dos, el que s'hi ha trobat són restes del pas de la Guerra Civil, de la resistència republicana, oi?
Sí, bueno, això ens hem trobat en bastants llocs, perquè heu de pensar que els punts orogràficament estratègics són els mateixos en època romana que sempre, no? Vull dir, hi ha uns punts de guaita, uns punts de control de vies de comunicació, etc., que són constants al llarg de la història perquè venen determinats bàsicament per la geografia del lloc. Aleshores, hem trobat testimonis de la Guerra Civil a diversos llocs, no només a la zona aquesta, sinó també a la Secuita, a Santes Creus, altres llocs. I a l'Espluga en concret, doncs, hem trobat bastant de material amb un petit turó que hi ha al nord de l'estació, d'on han sortit moltíssim, sobretot beines de cartutxos disparats per les tropes republicanes per intentar frenar l'avenç de les tropes italianes que baixaven des de Vinaixa. Això està molt ben documentat i es coneix molt bé, no? Però és un turó on s'hi van establir, a més, una sèrie de metralladores, perquè hem trobat beines percutides amb la característica marca de la metralladora i on, a més, de disparar contra aquests italians, els italians bombardejaven aquest turó i també han trobat fragments de bombes italianes a dalt. Vull dir que, en certa forma, han pogut recollir bastanta munició d'aquesta mena, que té un cert interès, sobretot perquè, per exemple, les beines, doncs, analitzant la base de la beina, es pot saber la fàbrica i l'any de fabricació d'aquest cartutx, no? I llavors, per exemple, hem pogut veure que els republicans utilitzaven bales fabricades en les fàbriques de Hitler, no? Que en teoria haurien d'haver vestit preferentment les tropes franquistes, i hem pogut comprovar també, doncs, que aquests projectils disparats són projectils de fabricació italiana, els que els disparaven amb ells, no? Que realment concorda perfectament, perquè sabem que les tropes que entraven des de Vinaixa eren tropes italianes.
Clar, llavors el que se'n desprendrà d'aquest estudi és que es pugui documentar, com deies, molt millor aquest episodi històric doncs, en el terreny aquest de l'Espluga de Francolí, però també en la resta de context del país. I una última pregunta, no sé si aquest estudi que em deies que és molt més global, molt més genèric, que no pas a aquestes prospeccions a les muntanyes de Prades, però en el cas concret de les muntanyes de Prades, ja han acabat aquestes tasques?
De moment sí, perquè això va lligat amb un projecte que portem a mitges entre la Universitat de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, amb dos projectes. Un que es porta des de la Universitat de Barcelona, que es diu Guerra i conflicte al nord-est de la península Ibèrica, en època romano-republicana, dirigit pel professor Jaume Noguera, i després el que portem des de l'Institut d'Arqueologia Clàssica, que té com a títol Testimonis arqueològics de la Segona Guerra Púnica al Camp de Tarragona. Són dos projectes que es complementen molt bé i, de fet, hi estem treballant conjuntament. Les prospeccions les fem junts i compartim els estudis i els resultats, no? Aleshores, són projectes que duren 4 anys i aquest 2017 és el 4 any d'aquest projecte. Per tant, de moment, acabem. De totes formes, és possible que en un futur tornem a engegar un altre projecte de característiques similars i puguem tornar-hi. Però, de moment, la planificació que havíem fet, doncs, ja l'hem acomplert.
Per tant, per recapitular, i ara sí per tancar, què és el més important, o en resum, les conclusions que en traieu d'aquestes suspeccions aquí a les muntanyes de Prades?
Bé, la principal conclusió seria, doncs, que realment s'ha pogut constatar que en alguns llocs hi ha restes de conflicte bèl·lic d'època romana, que és el que busquem. Evidentment hem trobat, com comentava, restes de la Guerra Civil, de la guerra francesa, etc., però pel que buscàvem nosaltres, se pot certificar que hi ha punts en conflicte bèl·lic, de restes arqueològiques de conflicte bèl·lic, però que costen molt de localitzar i que, malauradament, molts d'aquests llocs, doncs, han estat visitats abans ja, doncs, per gent afeccionats, etc., que han passat amb detectors de metalls, que han pres molt d'aquest material i que nosaltres, quan arribem, sovint ens trobem només amb les engrunes, podríem dir, no?, amb el que han deixat doncs, aquesta gent que ha anat recollint material, un material que habitualment acaba dispers, acaba perdut i que en certa forma ens priva d'una informació històrica molt important.
Molt bé, doncs, Jordi López, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, moltíssimes gràcies i endavant amb la feina que feu.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bé, ja són 2:15, moment de tancar aquest informatiu diari del dimarts 17 d'octubre. I ens acomiadem animant-los a que no marxin de l'emissora, perquè la programació segueix avui a les 12 del migdia amb la tertúlia d'aquest diumenge 15 d'octubre, en què es va parlar del procés cap a la independència de Catalunya amb el diputat de Junts pel Sí, Ferran Civit, i 6 tertulians de diferents edats i pensaments: Antònia Sánchez, Cosme Garrell, Juanjo Moya, Francesc Sánchez, Pau Cases i Eva Bonet. Aquesta tertúlia, moderada per Javier Lozano i amb Jofre Majoral i David Soler com a tècnics de so, es va emetre aquest diumenge i avui la podeu tornar a escoltar al punt de les 12 del matí. A les 8 del vespre, avui és el dia de la música clàssica, a l'Espluga FM Ràdio, amb el Tast de Clàssica, amb Antoni Sàbat i Josep Maria Vallès. I a les 9, com cada dia, el resum de la jornada en un minut, i després l'Storytime amb Jill Haywood, i de 9 a 10 també, en aquest cas dimarts, la segona part del Tast de Clàssica. Per tant, aquesta és la programació. Sàpiguin que a través d'esplugafmradio.cat poden conèixer l'actualitat al moment, al detall, des de qualsevol dispositiu. Per exemple, d'aquí uns minuts podran conèixer la concentració d'aquest dimarts a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament, que està convocada davant del consistori Esplugui i que està a punt de viure's, i per tant també la podreu recuperar a esplugafmradio.cat, on podeu conèixer la resta de l'actualitat i també recuperar els programes, així com també tenir propostes culturals, un balanç de les previsions dels actes programats per la Conca de Barberà. Per tant, ens emplacem a que continuïn confiant en l'Espluga FM Ràdio. Moltíssimes gràcies per la seva confiança. Ens retrobem demà a la mateixa hora aquí, al 107.4. Fins aviat.
Més informació a esplugafmradio.cat.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassar. Quarta part del capítol sisè, La vida d'un home.
Jo coneixia bé aquella família de la noblesa catalana, perquè primer la senyora Gran i després la senyora Elisenda van ser molt bones clientes meues, tal com ho és ara la senyoreta Clara. La Manuela es va acabar casant amb el xofer de la família i s'havia convertit en la mestra de la Clara, que ara és la teva patrona, encara que sigui jo qui acceptés el treball. Et pagui el sou, la Clara és cega de naixement i té una estranya malaltia que li impedeix que li toqui la llum del sol. I el 1990 els pares de la noia van morir en un accident de cotxe amb el marit de la Manuela, i des de llavors la Manuela i jo som una parella gens convencional, amb 20 anys de relació i 40 d'estimació. La Clara toca el violí i des de fa anys està fascinada per la manera de tocar del violinista que es posa sota casa seua, com ens ha confessat en més d'una ocasió. Es veu que té una forma de tocar molt particular, torturada, molt semblant a la mateixa manera de tocar que té la Clara, i tal vegada ha trobat en aquest home la seva ànima bessona, o vés a saber què. La Manuela cada dia li dona 5 euros i de vegades li ofereix també pastissos casolans o alguna de les menges selectes de la casa. I la Manuela creu que la Clara està enamorada de la manera de tocar el violí d'aquell home i molt possiblement per això t'ha demanat que escriguis el llibre en la seva història, perquè ni ell pot entrar al casalot. Ja has vist que tots són escales i que hi ha els dos immensos esglaons d'entrada. Ni la Clara pot sortir per la llum del sol. De totes maneres, també s'ha de dir que ella és una excèntrica, perquè si realment ho hagués volgut, li hauria demanat que vingués una nit, ho hauria contractat algú perquè ajudés el músic, com molt bé has dit abans. Jo crec que ho vol saber tot d'ell, però a través d'un llibre, perquè la Clara no és d'aquest món. La Clara només es relaciona amb el nostre món a través dels llibres i a través de la Manuela o de l'advocat o de l'administrador de les terres i empreses que li van deixant els seus pares. I en això també l'has tornat a encertar. I et converteixes encara més en l'home ideal per fer aquesta feina. La Clara creu que viu dins d'una novel·la, perquè per ella els llibres i les seues frases són el més important del món. Són el seu món, perquè mai no n'ha conegut cap altre i per això actua com si fos un personatge de novel·la. I per això li va dir a la Manuela que m'encarregués la tasca de buscar un escriptor. I el fet de donar-me els llibres preuats de la seva biblioteca és una manera de garantir que podrà pagar-te i que, a més, hi guanyaré quartos. Ja veus, aquesta és la història de com un home d'idees marxista ha acabat retut als peus de la filla, consentida d'uns rics del cagar. Aquesta és la història que mostra com un home és capaç de fer qualsevol cosa per amor. El que l'Enric no explica és que l'Enric oculta són els dos cops que el va detenir la policia franquista, acusant-lo d'amagar revolucionaris a casa seva i a la llibreria. El que no conta són les llàgrimes a la plaça de Sant Just i Pastor, el dia del funeral de Salvador Puig i Antic, amb la plaça plena i estivada de gent, i tots els policies franquistes burxant els joves que s'hi havien aplegat i que entomaven l'aigua, que queia amb una dignitat i una força aptes per figurar en lletres d'hort a la pàgina de la història, però que no hi figurava perquè la història sempre l'escriuen els vencedors i que perquè mai no hi ha hagut voluntat de servar la memòria, una aigua que feia que alguns joves catòlics que eren a la plaça exclamessin que aquella aigua era el plor de Déu, per veure de nou com els homes tornaven a cometre una injustícia, una pluja que portava encara més grisor, més tristor, més amargura, aquell crim, els joves sota la pluja, amenats per l'aigua i desafiant els grisos, disposats a convertir-se aquella plaça que semblava una ratera en un infern per als estudiants i per la gent que retenia homenatge a aquell noi assassinat pel franquisme, aquella ratera que recordava la plaça del Zócalo de Mèxic, amb els 300 estudiants assassinats pel govern mexicà en la darrera gran marxa epígona de 1968, els tancs a Praga, els franctiradors a Mèxic, i aquí qualsevol pensava que si volguessin els podrien matar tots com a conills. perquè al cap i a la fi ells eren els que tenien les armes i la por i la pluja, barrejant-se amb les llàgrimes i la frustració i tota la grisor del carrer i del règim i de la ràbia. El que no t'explica són totes les manifestacions davant dels grisos, tot el cava que es va veure el dia que va morir Franco, tots els llibres impresos d'amagat a l'impremta del carrer del Lledó, que oficialment havia tancat la seva activitat, però que en el tardofranquisme va ser un dels múltiples llocs de Barcelona posats a la causa de les idees i del paper. El que no explica és la sensació de buidor el dia de la dissolució del PSUC. El que no t'explica és la buidor que li han provocat la marginalitat constant del PSAN. El que no t'explica és la sensació de traïció contínua que s'ha derivat de la política d'esquerres. I el que no t'explica és el seu propi embrutiment i la pèrdua dels ideals. El que no t'explica són les llàgrimes del dia que va caure el mur de Berlín i vas saber que tot el seu món se n'anava en orris. I el que no t'explica són les llàgrimes del dia que va morir Manuel de Pedrolo, potser les més amargues de totes, perquè llavors s'anava un referent, un símbol, potser l'utopia humana del que podria haver estat el seu país. N'Enric s'ho calla, això. N'Enric, al final del seu discurs, acabat el dinar, ja fa estona, només et demana que acceptis l'encàrrec i llavors tu li veus una espurna de tristesa als ulls i sense saber molt bé per què li dius que si et cau sobre tota la responsabilitat de no defraudar aquell home.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassar.